Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns 27 de març del 2023. La setmana comença amb ventades fortes, encara a moltes comarques, un vent sec i rescalfat que dispara el risc d'incendis a tot el país. Durant el matí les ventades quedaran restringides al Pirineu, al sud i a l'Empordà, tot plegat amb sol i amb temperatures que quedaran frenades més que ahir. I, atenció, perquè a partir de dimecres pugen encara més les temperatures. Tot plegat, amb la pregunta de si hi ha pluja a la vista. La Mònica Usart ens ho explicarà un dilluns que continuem pendents de l'incendi que crema a Castelló i Terol, que ja ha calcinat més de 4.000 hectàrees i que ahir la tarda el vent encara va complicar fins a fer patir de valent els bombers. El foc amenaça de propagar-se ja a la zona del litoral i afectar el parc natural de la Serra d'Espadà. De seguida hi anem en directe. Mentrestant, com deia, Catalunya també continua en alerta pel risc d'incendi, sobretot precisament al sud del país, a la frontera amb el País Valencià, un perill agreujat bàsicament per una sequera que ja acumula, atenció, 30 mesos sense ploure com cal. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua adverteix que si continuem així, les restriccions als domicilis arribaran a l'agost. Ho explicava ahir al Via Lliure de RAC1. Ara ho repassem i en parlem amb la Mònica Usart, la cap de meteorologia de RAC1, i amb Vicenç Altava, tècnic de l'àrea de recerca i modelització del Servei Meteorològic de Catalunya. Seran temps de tertúlia amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper i Teresa Cunillera. Per cert, que el primer cap de setmana de mesures noves a l'AP7 per reduir els accidents i les cues no ha evitat les retencions. A la tarda d'ahir va haver problemes greus de circulació durant prop de 30 quilòmetres en sentit Barcelona des del sud. Tot plegat el dia que parlarem, i molt avui, de la Kings League, que ahir va omplir el Camp Nou fins a la bandera amb 92.500 espectadors que van presenciar en directe la fase final de la competició que va guanyar el Barrio, presidit per un TikToker, periodista esportiu, que es diu Adri Contreras. A més, gairebé 2 milions de persones van seguir el desenllaç de la competició per Twitch. És evident que al Camp Nou, a banda de Gerard Piqué i Baillanos i la resta de presidents streamers, s'hi va veure, entre d'altres, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, el president del Barça, Joan Laporta, la majoria de candidats a les eleccions municipals de Barcelona, a un Camp Nou on la gent que hi havia van demanar que ells el retorn de Leo Messi. Però més enllà de totes aquestes històries de petites facècies que van passar al Camp Nou, ahir la gran història és si això canviava alguna cosa, el que és el concepte, posa el futbol davant del mirall, l'esport professional davant del mirall, què passa exactament, és flor d'un dia, és senzillament una manera de viure per part de la gent jove. Avui ho parlarem amb Oriol Carol, que és el director de Cosmos Studios, que és el CEO d'aquesta competició, al costat de l'Albert Lloreta, del Joan Jopallàs i del Roger Saperes. Avui a debat la Kings League aquí al Molar recupera, amb estrepitjant l'ull de poll, i a partir de dos quarts de dotze, sèries, amb David Broc, amb Alejandra Palés, amb Albert Sort, amb Van Alfonso, amb ells comentarem Soy Georgina, segona temporada. Esperada segona temporada d'aquesta sèrie que protagonitza Georgina Rodríguez, coneguda per ser la parella de Cristiano Ronaldo. A més, també comentarem l'estrena de l'última temporada, avui, de Succession, a HBO Max. I amb el Ramon Bartolí, el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cop d'ull de la matinada. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Aviam, Mònica, deixa'm començar per tu, sí. perquè ara parlem de la falta de pluja i de l'incendi de Castelló, però deixa'm començar per tu. Hi ha una pregunta que volta pel cap de tothom. Fa temperatures, aquest cap de setmana, temperatures, no sé si estiuenques, perquè feia calor.
Sí, ahir vam tenir algun valor que va arribar als 28 graus ahir cap a les Terres de l'Ebre, i probablement aquesta setmana superaran aquests valors, perquè sí, han de pujar les temperatures.
Pujaran, no? A partir de demà passat, no?
Sí, a partir de dimecres. Sí, avui i demà tindrem temperatures que recularan una mica, per tant, seran una mica més normals per l'època de l'any en què ens trobem, entre els 17 i els 22 graus al centre del dia, però a partir de dimecres es disparen aquests termòmetres termòmetres pugen entre 6 i 7 graus i tindrem un final de setmana, dimecres, dijous i divendres especialment, amb temperatures que es mouran més aviat entre els 25 i els 30 graus. Ja podríem tenir algun valor al voltant dels 30, que això vol dir temperatures més pròpies del mes de maig que no pas del mes de març. Per tant, això seria finals de setmana entre dimecres i divendres.
Avui ens preguntarem a la tertúlia, a partir de les 9, si ha de ploure i quan ha de ploure, perquè aquesta és una de les grans preguntes que hi ha. Què diuen els mapes sobre
això? Aquí hem d'agafar dues coses. Els mapes a curt termini, que són els propers dies, que és el que és més fiable. No s'espera pluja, i si cau alguna cosa serà demà algun plogim, alguna coseta a la cara nord del Pirineu avui. I llavors, per una altra banda, hi ha els mapes, aquests mensuals que ens agrada mirar, perquè és l'única eina que tenim pels propers mesos.
Que hi ha els europeus i
i els americans. Val. Sí, els europeus ens pinten un abril, un maig i un juny normals. Què vol dir? Això és bona notícia, perquè plouria com cal. És a dir, portem molts mesos amb dèficit de pluja, és a dir, amb pluges per sota de la mitjana de cada mes. Ara, els propers mesos, si tu mires els mapes, no pinten amb una mitjana per sobre del que tocaria, sinó amb una normalitat. Però això és bo, perquè el mes d'abril i el mes de maig acostumen a ser mesos plujosos.
No?
Sí, si tu agafes, per exemple, un lloc com Ripoll, no? Per agafar un exemple de zona en què interessaria que plogués, 90-100 litres per metre quadrat et podrien caure dins d'una normalitat el mes d'abril. Per tant, això seria molt benvingut. Llavors, els mapes europeus ens diuen això. I els americans ens pinten un abril entre sec i normal, aquí ballaria una mica el tema, però és veritat que seria normal al nord-est, que és entre Girona i Barcelona, que és on tenim la sequera més accentuada, un maig també normal i un juny normal. Per tant, en principi, si mirem aquests mapes, tenim l'esperança que arribi una pluja com cal aquests mesos. A veure, creuem els dits.
Creuem els dits. La falta de... Després ho ampliarem tot plegat, el tema de les pluges, perquè és evident que en aquest moment tenen un risc de... Clar, tot això comporta diversos problemes. La falta de pluges fa que el risc d'incendis estigui disparat avui, especialment al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, entre altres coses perquè bufa el vent.
Clar, aquí tenim diversos factors. Un terreny que està sec i aleshores aquest cap de setmana s'ha disparat aquest risc d'incendis a pràcticament tot el país, situant-se a nivell 2 dins d'una escala de 3 per culpa d'aquest vent de ponent, que és un vent que ha bufat amb molta força i a més és un vent que és sec, és reescalfat, per tant té tots els factors perfectes doncs, per aliar-se amb aquests incendis. I encara continuarà avui aquest vent, sobretot ara de bon matí, després quedarà restringit a les zones més habituals, Empordà, Pirineu i comarques de l'extrem sud, i aquest vent tornaria a partir de divendres. És a dir, divendres, dissabte i diumenge és probable que si durant la setmana aquest risc d'incendis baixa perquè s'atura aquest vent, a finals de setmana tornarà a pujar el risc d'incendis.
Déu-n'hi-do. A aquesta hora hi hem de sumar la situació de l'incendi que crema a l'interior del País Valencià, que ha cremat una superfície a prop de 4.000 hectàrees, Nil.
Sí, després de la tarda complicada d'ahir de matinada, els bombers han pogut treballar una mica més tranquils perquè de moment les flames no han creuat cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà, ha fluixat també el vent. Pel que fa als desallotjats, ahir al vespre van poder tornar els dels pobles de la frontera aragonesa, això sí, el gruix continuen sense tenir data per poder tornar a casa, són bona part dels veïns de la comarca valenciana de l'Alt Millars.
Seguint l'evolució de l'incendi amb una feinada de por des del municipi de Barraques i tenim l'enviada especial de RAC1, la Sílvia Barbí. Sílvia, bon dia, com està la situació?
Bon dia, 500 bombers han continuat tota la nit treballant en aquest incendi que ha cremat des de dijous. Una nit que afrontaven amb certa serenitat després d'un dia molt complicat pel vent. Ara torna a bufar fort, però de cara a migdia millorarà la situació. Ho explicava a nit el president valencià, Ximo Puig.
Hasta mediodía los vientos van a ser también muy importantes, pero parece ser que a partir del mediodía podrían ir disminuyendo, lo cual sería un momento muy positivo para afrontar esta nueva etapa de la extinción del incendio.
A les 9 del matí hi haurà una nova reunió de comandament i més tard el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà la zona.
Mentrestant, gràcies, Sílvia. A Catalunya el risc d'incendi continua pels núvols i ahir va haver dos ensurts. Un petit incendi forestal a Vallirana, al Baix Llobregat, cap a les 7 de la tarda, estabilitzat amb molt poca estona, i l'altre va ser un foc a Camarasa que va cremar vegetació. Aquesta sequera extrema que continua ben present al país té conseqüències amb aquest risc d'incendi disparat, però també preocupa com s'encararà l'estiu si continua sense ploure amb ganes.
Sí, ahir l'Agència Catalana de l'Aigua alertava que si les coses no canvien, les restriccions a les cases arribaran a l'agost. En parlava el Via Lliure de RAC1, el director de la Casa Molt Reyes, consistiria en aquestes mesures principalment en talls de subministrament o a una reducció de la pressió de l'aigua. De fet, aquesta podria ser la mesura que més s'apliqués perquè és més eficient.
Els talls d'aigua potser no estalvien aigua, perquè el que fa moltes persones és omplir banyeres, omplir garrafes. Això serveix pels municipis que tenen moltes fuites, perquè a l'hora de tancar la circulació de l'aigua, durant totes aquelles hores, no perden aigua. Jo crec que amb la pressió seria el més adequat.
També reduiria el límit de consum d'aigua per habitant i dia, un canvi que bàsicament afectaria a les empreses o als negocis que en fan servir, com per exemple els restaurants. Recordem, ara per ara, els embassaments del sistema Ter Llobregat, el principal que abasteix àrees de Barcelona i Girona, són el 27%.
Bueno, oblidem una altra cosa, que és que hi va haver una romeria amb el bisbe de Solsona demanant que plogués a la Mare de Déu dels Torrents. Tot, escolta'm, tot ajuda és bona.
Tot ajuda, sí, sí, sí. Tot... Abans es feia això, fa com molts anys es feien els rituals, però plovia per demanar que arribés la pluja i l'any 2008 va servir d'alguna cosa.
Sempre recordo el dia que vam pujar, sempre ho explico, el dia que vam pujar a fer el programa a Montserrat amb una tertúlia d'un dimecres que hi havia l'Antonio Franco, que en Pau Repòs, i el Manuel Cuyàs, que en Pau Repòs, i el Francesc Marc Álvaro. Vam pujar tots cap a... Va fotre un aiguat el dia que vam pujar, però un aiguat va caure de l'alçada d'un campanar, que és aquella època que el conseller Francesc Baltasar d'Iniciativa per Catalunya, que era el conseller de Territori, demanava que... També d'Ambient, demanava que plogués.
Sí,
sí, que
2008.
Va ser. 2008, això, efectivament, 2008. Bueno, avui veureu una cosa que és fascinant, que els diaris... Veureu la fotografia dels diaris generalistes... La majoria de diaris, la fotografia de portada és per la Kings League. La Vanguardia, Piqué omple el Camp Nou amb la Kings League. Després et trobes per aquí l'Ara. La Kings League de Piqué omple el Camp Nou. El País, la portada, la foto, el espectáculo de la Kings League se corona en el Camp Nou. El Mundo, Piqué reúne a 92.522 persones en el Camp Nou en el espectáculo de la final de su Kings League. Això va a les portades dels diaris d'avui, va això amb gran luxe de detalls. Els diaris esportius són més esquerps. Mundo Deportivo sí que va amb un quart de portada per dalt, Fiesta Grande en el Camp Nou. A l'esport, amb molt petit, la Kings League llena el Camp Nou. Ni una punyetera línia a la portada de l'As. I sí... que en petit, molt petit, la Kings League mete 92.000 persones en el Camp Nou, apoteòsico final con victòria per al barri. Marca. 2 milions d'espectadors al Twitch. I un exitàs monumental, que avui en parlarem, i molt, aquí al món RQ.
Sí, perquè la Lliga de Futbol de Gerard Piqué i Baillà no s'ha coronat ja definitivament amb aquesta Kings League. 92.500 persones al Camp Nou, més de 2 milions d'espectadors al Twitch, en un espectacle sense precedents al Camp del Barça, que va començar després de dinar i que ha acabat sobre les 11 de la nit en un show més semblant a una Super Bowl. Van ser més de 7 hores d'actuacions musicals, focs artificials, interacció amb el públic que va començar amb els presidents dels equips, arribant en helicòpter i milers de persones rebent els jugadors com si es tractés d'una semifinal de la Champions, i que va acabar amb l'equip El Barrio del periodista i tiktoker Adri Contreras aixecant el títol al Camp Nou. La fase final de la Kings League també va servir perquè el Camp Nou li demanés a la porta el retorn de Leo Messi. L'estadi va corejar el seu nom quan el president blaugrana va arribar a la llotja, i després tant el president de la Generalitat, que no s'ho va voler perdre, Pere Aragonès, com l'excandidat a les eleccions del Barça, Víctor Font, s'hi van posicionar directament.
El que torni a jugar, la primera paraula és de Xavi. Si Xavi el vol, i fa 2 anys el volia, per tant, intueixo que el deu voler, sense cap mena de dubte, hauríem de fer tot el que està en les nostres mans perquè tornés.
Bueno, això molts ho voldríem, no? Aquí s'han de quadrar els números, que això és molt complicat, però vaja, segur que ajudaria, no?
La veritat és que havia això que diguin, amb tots els meus respectes, Víctor Font com Pere Aragonès, jo crec que el tema d'ahir és a la Kings League i no Messi, van ser la gent cridava Messi, Messi, però... Però, en fi, alguna cosa més a la Kings League o no?
Doncs sí, que l'espectacle d'ahir al Camp Nou va servir doncs perquè també sapiguéssim que la Kings League s'ha estès més enllà de l'estat espanyol. Per exemple, d'aquí a poc temps aterrarà al Brasil. Fa un parell de setmanes ja es va confirmar que Ronaldinho seria el primer propietari d'una franquícia del seu país, i ahir s'hi va afegir Neymar.
És de por. Gerard Piqué és de por. És de por perquè ara seria un bon moment per franquiciar. Per franquiciar, és a dir, que és per fer calés, te'n vas fer franquícies a Brasil, franquícies a Argentina, franquícies a Xile, franquícies on vulguis, Estats Units, si vols, i fas franquícies. Però ell ho vol tenir-ho controlat, ho vol controlar ell. De fet, m'expliquen que es veu que no els donarà ni descans. Es veu que tenen un mes i comença la nova competició i, per tant, tenen un mes per fer equips, etc etc. A mi que guanyés el Barrio... O sigui, jo vaig anar al camp ahir. Jo vaig al Camp Nou, a veure. Jo hi vaig anar a badar, a entendre. A entendre. Jo crec que això és un dia, és el primer dia, que ompliran entre dues persones. Passa una mica com amb el futbol femení, que hi ha una eufòria del primer dia i que després va rebaixant aquesta eufòria per anar, com passarà aquest dijous amb la Champions, que aniran 30-35.000 persones, 40.000, 45.000 persones a l'estadi, que és bestial. Però per arribar a aquests 40-45.000 has de passar per aquests 92.000. Perquè la segona edició és com passa com a Moté o com a Eufòria, que segurament o com Gran Hermano. És a dir, tot anirà paulatinament amb rebaixa. És el primer i ens ha sorprès a tot. Però sí que ens obre moltes arestes. Moltes. Que van des de, per exemple, si això és un mirall pel futbol general o per l'esport en general. És a dir, la gent jove vol tenir els seus targets. Els seus targets. És a dir, el de menys ahir, o sigui, el més avorrit d'ahir era el partit de futbol. Però el futbol no m'interessava res. Ara, tot el que l'envoltava tenia un concepte d'espectacle entre americà, sud-americà, una mescla de Super Bowl, de Quinoa i Tomate, era una cosa molt, molt, molt diferent. I una cosa que sí que veies amb el futbol és com com la tecnologia ben aplicada té un sentit. És a dir, que els àrbitres expliquin per què xiulen un penal és una cosa que la gent jove demana, reclama. Doncs mira, xiulen un penal perquè he vist que hi ha... I perquè tenen els micros dels àrbitres, els àrbitres parlen i s'escolten. Això és important. És important. I després la creació de mites. De mites amb un problema que se'ls anirà forjant de salut mental. Com ahir el Romanito li explicàvem al Bundó aquí al Monarracó. Que és que hi ha el psicòleg... Ah, perquè aquestes són gent que són absolutament... amb un exercici d'individualisme bestial, són gent que està tancada en una sala, ells parlant... I a més, això, passar de 0 a 2.000 de cop. Això només traient Ibai i traient De Greft, que dirien són els més cracs, els altres són gent que, diguem-ho, surt de... Imagina't aquesta gent que està a casa seva amb 50.000 seguidors, el Gerard, per exemple, 50.000 seguidors, i de cop i volta, en 3 mesos o 5 mesos, omplen el Camp Nou i firmen samarretes com si fossin Cristiano Ronaldo. Això psicològicament és... Bueno, avui ho comentarem amb l'Oriol Carol. Aquest home és l'home clau, el Marcel Gerard Piqué. És el CEO. És el director de Cosmos Studios i és l'home que ho ha parit tot econòmicament, socialment, al Camp Nou, etc etc. Serà aquí en aquest estudi amb l'Albert Lloreta, amb en Joan Jopallàs, amb en Roger Saperes. Més coses, el primer cap de setmana de mesures a l'AP7 per reduir els accidents i les cues, doncs no ha evitat el que es volia evitar, que eren retencions quilomètriques.
Divendres i dissabte sí que van ser dies tranquils, però ahir a la tarda acumulació de vehicles un altre cop, amb prop de 30 quilòmetres, no 30 de seguit, sinó en diversos trams de l'AP7 en sentit a l'àrea de Barcelona. Les mesures que es començaven a aplicar, recordem que només incloïen el tram Martorell-Gelida, que no es podia passar a 100 per hora, i els problemes es van concentrar una mica més al sud, cap a la Granada, Vilafranca del Penedès, també a les Terres de l'Ebre, arran de diversos accidents. Per cert que Trànsit, el primer dia d'aplicació d'aquestes limitacions, va multar una 60ena de conductors per saltar-se aquest límit de 100 per hora. Recordem que aquestes restriccions es repetiran de Martorell-Gelida divendres i diumenges a la tarda, dissabtes al matí.
Mentrestant... Tenim més novetats a Alemanya, perquè, atenció, aquesta mitjanit ha començat una vaga de transport que s'allargarà durant 24 hores, que pot paralitzar el país, però atenció, perquè de fet ja té afectacions internacionals, i aquí
sí,
també.
Perquè aquesta vaga afecta també els aeroports, i de moment AENA ha confirmat diverses cancel·lacions als vols que arriben des d'Alemanya a Barcelona o que surten cap a Alemanya des del Prat, per exemple. Els que havien de sortir entre les 7 i les 8 d'aquest matí, destinació Munic, Hamburg o Stuttgart, no volaran. També queden cancel·lats els previstos per mig matí cap a Hannover o Nuremberg. Els sindicats han convocat aquestes aturades a Alemanya per demanar un augment salarial arran de la inflació.
I a tot això, l'Hospital Clínic de Barcelona espera poder reactivar avui un 40% del sistema informàtic dels seus laboratoris després del ciberatac de fa ja 3 setmanes. Estem parlant d'un 40% dels laboratoris, només.
Sí, i d'aleshores ençà han estat treballant manualment tots ells. A més, durant aquesta setmana esperen ja poder reprendre el sistema, recuperar-lo del tot. Segons informa l'hospital, aquests dies s'ha avisat els pacients que no s'han pogut atendre. Ara se'ls anirà contactant per reprogramar les extraccions que tenien previstes.
Què més tenim?
Doncs que Xavier Trias estaria a punt de tancar un pacte amb el PDeCAT que inclouria el fitxatge de Joana Ortega, exdirigent d'Unió, per la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona. Segons avança l'Ara, el candidat de Junts està ultimant les converses per incloure el partit dins la seva plataforma i el nom de l'exvicepresidenta del govern d'Artur Mas sonaria per una posició destacada a la candidatura que entraria al ple. De fet, Ortega ja va ser regidora a l'Ajuntament de la capital del 1996 al 2007 amb Convergència i Unió.
L'ha clavat, efectivament, el diari Ara, perquè és veritat el que ha explicat Joan Ortega, que està ja des de fa temps en l'òrbita de Xavier Trias. I, per cert, abans d'anar amb la resta dels esports i amb en Bartolí, més coses, l'editorial HarperCollins està reescrivint les novel·les d'Agatha Christie per adaptar-les, diuen, a les sensibilitats modernes.
Segueixen una mica la línia dels llibres de Roald Dahl o les aventures de James Bond escrites per Ian Fleming. Segons publicava el Sunday Telegraph, han suprimit, per exemple, comentaris sobre el físic d'alguns personatges, sobretot quan són de fora del Regne Unit. També s'ha optat per eliminar comentaris que feien referència a l'ètnia dels personatges de les novel·les que protagonitza Hercule Poirot.
Quin horror. Quin horror. Tocar la història, tocar l'art, tocar els textos escrits en una època. Estan escrits en aquesta època. O sigui, estan escrits en aquesta època. No pots canviar la història. S'ha escrit en aquesta època. Punt. És un tema que em té tan fascinat com a la vegada aterroritzat. Però, en fi, pel que fa a la resta dels esports, què tenim de nit i matinada?
Doncs mira, tres coses. Que el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, s'ha fet mal a l'abductor en Bèlgica, però hauria d'arribar a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Barça d'aquí a dos dimecres al Camp Nou. Camp Motor, Pecco Bagnaia ha començat la defensa del Mundial de MotoGP en victòria al Gran Premi de Portugal. En canvi, Marc Márquez s'ha trencat un dit de la mà dreta i s'ha fet mal també el genoll en un incident en què el cerverí es va equivocar i es va endur per davant el portuguès Oliveira. I en ciclisme, Primoz Roglic s'ha proclamat campió de l'edició 102 de la Volta a Catalunya en imposar-se el campió del món Remco Evenepoel. El belga es va endur l'última etapa a Montjuïc, però no li va retallar els 6 segons de marge que tenia Roglic.
Què, no acabem? Ah, clar.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
No. No, res.
No, que serà un dia tranquil. Amb aquest vent només, que anirà afluixant, però ja ho hem dit,
perquè,
no?
Perquè l'Oriol, perquè no s'ha assabentat que... El diàling.
Bon dia. És que és molt d'hora.
Què? Què passa?
És molt d'hora i és dilluns. Llavors, clar, hi ha aquesta cosa que estem molt acostumats a que la Mònica posi el punt i final d'aquests primers quart d'hora, 20 minuts, sí. I llavors doncs és això.
Què, la marxa? Va anar bé o no?
Ah, sí, home, sí. Però res, va ser una estoneta i cap a casa. Vaig anar a posar seny jo, a controlar que la canalla no es compliqués la vida, saps? I bueno, bé.
Has acabat tard, m'han dit.
No, no és veritat. Jo vaig retirar d'hora, a més.
D'hora que és
com que era a prop de casa, doncs vaig dir, doncs ja està. Em van haver de trucar perquè m'havia dormit, també ho dic.
Sí?
Sí.
Què dius? Sí.
Clar, és que jo a la una ja estic dormint i llavors, clar...
O sigui, vas baixar a fer la copa.
Sí, correcte.
Però podries haver quedat dormint?
Clar.
No.
Ja, però estava vestit i vaig dir, aviseu-me.
O sigui, no havia passat mai menys un que no diré ni noms ni cognoms, bueno, era el Xavi Bundó, que es va quedar dormit en un sopar de final de temporada del Món RAC
1,
que es va quedar dormit i que, bueno, va haver d'anar a despertar els Mossos d'Esquadra, perquè tothom estava per on està aquest tio, val? I clar, però es va quedar dormint. I tu no. Tu vas despertar de matinada per baixar a fer una copa. Això és molt solemne, això, eh? És de campeón, això, eh?
De campeón o de persona que està molt de tornada de tot ja a la vida, eh? Vull dir, no sé què dir-te. Saps?
Sí, sí. Però, clar, i vas poder tornar a dormir després o no?
Sí, cap problema, si estava mort de son.
Perdona, entre que et van despertar...
Si és que a mi l'alcohol, que tampoc és que...
Ja.
M'hagués emborratxat. A mi l'alcohol no m'activa, em desactiva. M'activa en el moment que m'ho estic prenent, però és que al cap de 10 minuts ja m'estic
dormint. Perdona, una pregunta. A quina hora vas baixar?
A la una i... A dos quarts de dues.
A dos quarts de dues. I a quina vas tornar a pujar?
A dos quarts de quatre. Bé, correcte.
Ja.
Anar a veure una miqueta el personal i tornar cap a casa.
Hi havia molta gent o no?
Déu-n'hi-do. Molta canalla, a més. Estem fent grans collons. parlant clar. Hòstia, tu vaig entrar allà i dic, però si això... Sí, que foto aquí. Però bueno, és igual. Perquè sortia la canalla de RAC1 i...
Ah, de, ah,
ah, i algun d'aquí, algun d'aquí.
Hi havia, i com es diu ara? I, bueno, és igual, tira, que és molt tard.
És que és molt tard i hem de... Sí, hem de recordar... Ja en parlarem, això, si cal. El tall guanyador de la setmana passada, la crida a ballar que fem al Bona RAC1 a quarts de vuit del matí.
Són dos quarts de vuit del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Pels que us acabeu de ballar.
Com?
Pels que us acabeu de ballar. Jo quiero bailar. De ballar i de saltar. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Vale, ja està. Vas ballar o no?
Bueno, ballar. No en sé de ballar, jo. Vaig moure'm una mica, diguem-ne.
Vale. Mira, posa una cançó tan antiga que és que em recorda molt de... Ahir, quan sortia del Camp Nou, vaig pensar... Hosti, tu, que grans ens estem fotent. I mira, hi havia un grup que es deia... Ja veuràs, tira, 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 tira. Bueno, no sé ni on eren. No se'n recorda d'aquesta cançó? El grup es deia Modestia Aparte. I clar, estic dic, una cançó escrita per aquella època. Coses de l'edat.
Modestia Aparte, amb aquest Coses de l'edat, despertant un dilluns més, és 27 de març, les 6 i 28.
El món a RAC1.
Dos minuts més per seguir repassant altres notícies del dia. Un terratrèmol de magnitud 2,7 es va fer notar ahir al Maresme i a les comarques veïnes, però no va provocar cap dany. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre del sisme va ser a Arenys de Mar i en superfície. El moviment es va notar cap a 3:15 de la tarda. Va ser un vist i no vist, no va durar gairebé res, una tremolor de molt poca intensitat. Això sí, molts veïns la van notar, van apuntar a les xarxes socials que va ser com si caigués a terra un objecte molt pesat. De la crònica internacional, dir-vos que augmenta la tensió israelí arran de la decisió del seu cap de govern, Benjamin Netanyahu, de destituir el ministre de Defensa, això després que aquest el contradigués en públic el cap de setmana i demanés aturar el polèmic projecte judicial que defensa Netanyahu i que reduiria el poder del Tribunal Suprem. Més de 600.000 manifestants han sortit a protestar al carrer a ciutats com Tel Aviv i Jerusalem. En aquesta última, fins i tot han envoltat la casa del primer ministre. La policia ha hagut de dissoldre amb canons d'aigua. Tot plegat, per cert, podrien posar en perill aquesta reforma i, de fet, s'ha convocat una vaga general a Israel, una situació inèdita. Veurem com evolucionar les properes hores. I en cultura un apunt, perquè la revista Elements ha publicat aquest diumenge l'últim número després de 46 anys d'història. Es tracta d'un exemplar de 120 pàgines amb una coberta feta per l'artista Ignasi Avellí, Agustí Serrat.
Aquest darrer número s'ha publicat tant en format paper com en format digital. Es tracta d'una edició especial centrada en la memòria, de la qual se n'ha fet una tirada de 6.000 exemplars, molts més que en una tirada habitual. Ahir es va distribuir juntament amb el diari Ara, però a partir del 5 d'abril també es podrà comprar a les llibreries. Coincidint amb la publicació d'aquest últim número, l'Ajuntament ha atorgat la medalla d'or al mèrit cultural.
Hem arribat així a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Primera finestra aquesta hora del matí per l'incendi que crema a l'interior del País Valencià, gairebé 4.000 hectàrees cremades a l'interior de les comarques de Castelló, i els bombers que treballen incansablement ho han fet aquesta matinada per evitar que avanci cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà, última hora amb l'enviada especial de RAC1 al municipi de Barraca, Sílvia Verdís.
500 efectius lluitant per quarta nit contra les flames. Bufa el vent, però a partir del migdia millorarà la situació. Serà quan intentaran estabilitzar el foc. Ara, amb la sortida del sol, s'enlairaran els mitjans aèris.
Més qüestions. Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Seguim parlant d'incendis, perquè a Catalunya el risc d'incendi continua pels núvols avui.
Està a nivell 2 a pràcticament tot el país, excepte al nord. També preocupa la sequera extrema, que segons l'ACA podria provocar restriccions d'aigua a les cases si no plou d'aquí a l'agost.
Altres qüestions. Sens dubte, el protagonisme mediàtic per la Kings League s'ha coronat amb 92.500 persones al Camp Nou i 2 milions d'espectadors a Twitch.
La Lliga, impulsada per Gerard Piqué i Baillanos, va protagonitzar un espectacle sense precedents al Camp del Barça de més de 7 hores, i en què les actuacions musicals van passar per davant de l'esport. L'èxit de la Lliga farà que s'estengui al Brasil amb Ronaldinho i Neymar com els primers presidents.
Avui a Alemanya hi ha una vaga de transports que ja provoca algunes afectacions a Catalunya.
A l'aeroport del Prat aquest matí s'han cancel·lat els vols amb destinació Múnich, Hamburg, Stuttgart, Hannover i Nuremberg, i tampoc aterraran a Barcelona la majoria dels vols prominents d'Alemanya.
L'Hospital Clínic de Barcelona reactiva avui un 40% del seu sistema informàtic.
Des del ciberatac fa 3 setmanes tota la feina s'ha hagut de fer manualment. Durant aquesta setmana esperen que el sistema s'acabi de recuperar totalment.
Les novel·les d'Agatha Christie també s'adaptaran a les sensibilitats modernes.
Segons el Sunday Telegraph, l'editorial HarperCollins hauria de suprimir, per exemple, comentaris sobre el físic d'algunes persones o d'altres que feien referència a l'ètnia de diversos personatges.
Xavier Trias estaria a punt de fitxar Joana Ortega per la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona.
Segons el diari Ara, l'exalcalde està tancant un pacte amb el PDeCAT que inclou la incorporació de l'exvicepresidenta del govern d'Artur Mas i exdirigent d'Unió a la seva llista per les municipals.
Avui arriba a HBO Max la quarta i última temporada de Succession.
De moment hi ha el primer capítol i la plataforma en publicarà un de nou cada dilluns amb un total de 10. Succession és una de les sèries més exitoses actualment i ha guanyat 13 premis Emmy.
I pel que fa a la resta dels esports, Thibaut Courtois es fa mal en Bèlgica menys de 2 setmanes de jugar contra el Barça.
El porter del Madrid té molèsties a l'abductor, però tot apunta que arribarà a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei d'aquí a 2 dimecres al Camp Nou. Mentrestant, Marc Márquez es fractura un dit de la mà i es fa mal al genoll en el Gran Premi de Portugal de MotoGP, el primer de la temporada que es va endur el campió del món Pecco Bagnaia. I Primoz Roglic es proclama campió de l'edició 102 de la Volta a Catalunya en imposar-se al campió del món Remco Evenepoel.
Gairebé les 6:33, fem també aquesta hora un cop d'ull al temps.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Mònica Osar, bon dia.
Bon dia.
Encetem setmana, una setmana en què es dispararan les temperatures, sobretot serà a partir de dimecres.
Exactament, a mitjans de setmana pujaran els termòmetres. Avui i demà notarem que baixen una mica aquestes temperatures amb un ambient més suau, i a partir de dimecres un altre cop tiren amunt i fins i tot podríem tenir algun primer 30 de temperatura màxima entre dimecres i divendres. Tot plegat avui amb vent, un vent que encara bufa moltes comarques ara de bon matí, anirà afluixant a mesura que avanci el dia, tot i que cap al sud, Empordà i Pirineu, encara es mantindran aquestes ventades, i tot clar també amb un cel serè a pràcticament tot el país, tret de la cara nord del Pirineu, on es mantindrà tapat sobretot ara al matí, i fins i tot s'escaparà algun ruixat. I la resta de setmana de pluja se'n veu poca, sí que demà s'escaparà algun ruixat feble cap al Camp de Tarragona, costa i prelitoral de Barcelona i Catalunya Central, serà de bon matí, i divendres algun ruixat al Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona, però en general no s'esperen grans pluges.
I repassem les temperatures que tenim a aquesta hora.
Doncs ara mateix, entre els 12 i els 14 graus a la ciutat de Barcelona, 14 també a Tarragona, 11 graus a Lleida, 8 a Girona, 6 a Puigcerdà, 9 a Balaguer i 14 al Vendrell. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Que va, te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
I darrer apunt per la mobilitat amb un parell d'incidències a Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'àrea metropolitana. De fet, primerament per un accident que s'ha produït entre Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha retencions importants en aquesta Ronda Litoral en sentit del Nus del Llobregat. Hi ha un carril tallat arran d'aquest accident. També les retencions ja més habituals a la part central de la Ronda Litoral entre el Fòrum i la Barceloneta, també en sentit Llobregat. 6 del matí, 35 minuts.
RAC 1.
La primavera ja és aquí i tu sense apuntar-te al DIR. Què esperes per aconseguir els teus objectius? Zumba, Body Pumps, Pindir, Culdeu, DIR Bootcamp, Jambox, Pilates, Piscines, Solariums... Al DIR ho tens tot per posar-te en forma. Apunta-t'hi ara i aprofita les condicions especials d'inscripció fins al 31 de març. DIR, comencem?
Dijous 30 i divendres 31 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Mateu amb Vox Luminis i Lionel Menier. I la passió segons Sant Joan amb el Collegium Vocale de Gant i sota la batuta de Philippe Herveige. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat. Connecta't amb la música. Connecta't amb el Palau.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja, que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
El món a RAC1.
Despertant aquest dilluns 27 de març, encetem una setmana amb risc d'incendi molt elevat a Catalunya, amb una previsió del temps, a més, que apunta que aquesta setmana continuaran pujant les temperatures, sobretot a partir de mitja setmana, i sense precipitacions a l'horitzó. I a tot aquest escenari hi sumem ja l'incendi de molta magnitud que crema des de fa ja uns quants dies a l'interior del País Valencià, prop de 4.000 hectàrees cremades. Els bombers que aquesta matinada almenys han respirat una mica més tranquils després de la tarda complicada d'ahir. Sobretot el patir va ser entre les 4 i les 6 de la tarda per la força del vent aquella hora, que amenaçava de fer avançar més el foc cap al Parc Natural de la Serra d'Espadà. De moment, però, la contenció que fan els equips d'emergències en una de les carreteres que travessa aquests boscos sembla que ha funcionat, i durant la matinada han continuat treballant-hi prop de 500 efectius terrestres. Pel que fa als desallotjats, ahir al vespre van poder tornar els dels pobles de la frontera aragonesa, però el gruix dels que no poden ser a casa, els de la comarca valenciana de l'Alt Millars, continuen sense tenir data per poder tornar a casa seva. Seguint l'evolució de l'incendi des del municipi de Barraques, i tenim l'enviada especial de RAC1, Sílvia Verbí. Sílvia, bon dia.
Bon dia, són mig miler de bombers que han seguit treballant per quarta nit per aturar l'incendi que crema a prop de l'espai protegit de la Serra d'Espadà. Una nit de certa calma, després d'un dia ahir molt tens i complicat pel vent. Alguns bombers es van marejar i van haver de rebre atenció mèdica, on va quedar ingressat per precaució. Ara torna a bufar les ratxes de fort vent, però de cara a migdia millorarà la situació. Ho explicava nit el president valencià, Ximo Puig.
Hasta mediodía los vientos van a ser también muy importantes, pero parece ser que a partir del mediodía podrían ir disminuyendo, lo cual sería un momento muy positivo para afrontar esta nueva etapa de la extinción del incendio.
Tan aviat surti el sol, tornaran els mitjans aeris. A les 9 hi haurà una nova reunió per definir l'estratègia.
Doncs seguirem pendents aquest matí de com evoluciona aquest foc de molta magnitud a l'interior del País Valencià, però ho dèiem, coincidint amb aquesta situació, ja no d'incendi, hi ha també aquest risc d'incendi molt elevat, extrem, de fet, a Catalunya per la jornada d'avui, concretat amb una situació d'excepcionalitat, sobretot al sud, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. Els agents rurals han activat el Pla Alfa, nivell 2 a 30 comarques, bàsicament per entendre'ns la situació d'excepcionalitat de risc d'incendi és molt elevada i només hi podem excloure les comarques del Pirineu. En aquest cas, doncs, a tot aquest sector del país, llevat de les comarques pirinenques, les activitats al bosc queden molt limitades, no es poden fer bona part d'activitats esportives, treballs forestals o activitats agrícoles i, evidentment, tampoc l'ús de barbacoes a l'aire lliure, Agustín.
Sí, de tot Catalunya, però els rurals estan preocupats sobretot pel sud, justament a la zona limítrofa amb el País Valencià. En concret, el risc d'incendi serà molt alt o extrem al llarg del dia d'avui. Hi ha una cinquantena de municipis repartits entre l'Alt i el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat i la Ribera d'Ebre. Pel que fa ahir, hi va haver dos ensurts, un petit incendi forestal a Vallirana, al Baix Llobregat, que va començar a les 7 de la tarda i els bombers van poder estabilitzar en menys d'una hora, i l'altre va ser un foc a Camarasa que va cremar vegetació a la llera d'un riu.
I lluny de les fases, en aquest cas hem d'explicar que la sequera extrema que continua ben present al país té conseqüències amb aquest risc d'incendi disparat, però també preocupa com s'encararà l'estiu si continua sense ploure amb ganes. Aquesta setmana no ho ha de fer, segons els models més immediats, i l'Agència Catalana de l'Aigua es va preparant per si aquestes precipitacions no arriben tampoc amb abundància, la que fa falta durant la primavera. Si les coses no canviessin, les restriccions importants a casa arribarien a l'agost. Ara per ara els embassaments del sistema Ter Llobregat, bàsicament doncs, els que abasteixen comarques de Barcelona, Girona, Catalunya Central, estan al 27%, és un mínim històric, i els pobles que se n'abasteixen estan en excepcionalitat. Això vol dir que el pas següent ja seria activar l'emergència al nivell màxim en la lluita contra la sequera, que és justament la situació que ja es viu a l'aqüífer del Fluvià i la Muga a l'Empordà.
En cas que calgués fer el pas, les mesures més palpables per estalviar aigua arribarien a mig estiu. Consistirien principalment en talls de subministrament o en una reducció de la pressió de l'aigua. De fet, aquesta podria ser la mesura que més s'apliqués perquè és més eficient a l'hora de reduir la despesa d'aigua. Ho va explicar al Via Lliure de RAC1 el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Els talls d'aigua potser no estalvien aigua, perquè el que fa moltes persones és omplir banyeres, omplir garrafes. Això serveix pels municipis que tenen moltes fuites, perquè a l'hora de tancar la circulació de l'aigua, durant totes aquelles hores, no perden aigua. Jo crec que amb la pressió seria el més adequat.
Aquesta nova fase de restriccions preveu també reduir el límit de consum d'aigua per habitant i dia en 30 litres, passaria dels 230 actuals als 200, un canvi que afectaria principalment els sectors econòmics, com poden ser restaurants, però també serveis públics com els hospitals.
I recordem que també arran d'aquesta sequera s'està buidant el pantà de Sau, tota l'aigua que quedava es du a Susqueda per concentrar-la en aquell embassament i evitar doncs, que l'aigua que quedava pogués quedar contaminada pels sediments que hi havia al fons de l'embassament. Ara per ara la previsió és que el trasbassament continuï uns dies més. El director de l'ACA fins tot obre la porta a deixar Sau al seu mínim històric, que és un 5%.
Creiem que fins dimecres, dijous, segurament continuarem de la mateixa manera. El que sí que podria ser és que en comptes de desembassar més ràpid del que entra, és que continuem desembassant el que entra. Uh-huh. Llavors l'embassament es mantingui doncs, a un 5%, un 6%, de manera contínua.
I ho dèiem, cal que plogui amb abundància per canviar la dinàmica actual. Què caldria? Doncs que les capçaleres dels rius hi plogués en qüestió de dos mesos la mitjana habitual que cau en tot un any a la ciutat de Barcelona, és a dir, més de 500 litres per metre quadrat. Sigui com sigui, l'episodi de sequera actual no serà pas el darrer. El canvi climàtic farà que aquesta falta d'aigua sigui un problema cada cop més freqüent. De fet, ja no cal esperar per veure que les sequeres són cada vegada més recurrents, com explicava ahir el RAC1 de Pensar Mariano Barrientos, paleoclimatòleg.
Hem trobat a la sèrie instrumental de la Costa Central Catalana, a Barcelona, 24 episodis de sequera greu. D'aquestes 24 sequeres, 5 es donen durant el segle XX. I això ens fa pensar que el segle XX va ser força tranquil. En el segle XXI, que només en portem 20 anys, ja n'hem tingut 5 d'aquests episodis de sequera greu.
Un monogràfic justament aquest cap de setmana, coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, també de com s'ha de gestionar la possible escassetat cada cop major d'aigua, que podeu recuperar a rac1.cat. Sens dubte, aquest matí que parlarem de la sequera al món a RAC1, però també parlarem, evidentment, d'un altre dels destacats de les últimes hores a nivell mediàtic, que ha estat la Kings League, aquesta Final Four, que s'ha consolidat definitivament com a fenomen de masses, el que hi va omplir el Camp Nou amb 92.500 espectadors. La Lliga de Futbol impulsada per Gerard Piqué i Baillanos va protagonitzar un espectacle sense precedents al Camp del Barça que, a banda, també van seguir més de 2 milions de persones a través de Twitch, Albert.
Sí, tot això, per cert, després de només 3 mesos des que va néixer aquesta proposta que combina futbol, set i, sobretot, espectacle. La fase final d'aquesta Kings League va començar després de dinar amb els presidents dels equips arribant en helicòpter i amb milers de persones rebent els autobusos dels jugadors com si es tractés d'una final de la Champions i va acabar sobre les 11 de la nit, tot plegat en un show de 7 hores ininterrompudes que esportivament es va endur l'equip del periodista i tiktoker Adri Contreras.
En té tots els detalls el Roger Saperes.
Amb un públic entregat que ja des de 2:45 de la tarda esperava que s'obrissin les portes de l'estadi. Molta gent jove i militant de la seva comunitat, però també els adults que els acompanyaven i descobrien un Camp Nou radicalment diferent al que acullen els partits del Barça. Van ser prop de 7 hores d'espectacle, més proper a la Super Bowl que no pas a la Lliga Espanyola. Una mostra, l'arribada dels presidents en helicòpter a l'esplanada de l'estadi, l'aparició de Neymar en un vídeo, finalment no va ser al Camp Nou al brasiler, lluites d'improvisació de rapers o les actuacions musicals de Lali o Tiago amb milions de reproduccions a les xarxes i que van fer les delícies dels aficionats. Tot això amanit amb la presència de tots els presidents dels equips de la Kings League. Ningú s'ho va voler perdre, els més joves, perquè era, com ells en diuen, un must, i segurament per això tampoc la plana major de la política. Des dels alcaldables Xavier Trias, Ernest Maragall o Gabriel Rufián, el molt honorable president, el senyor Pere Aragonès.
En deien, escolta'm, això fa molt bona pinta i, vaja, una experiència molt, molt singular, no? Jo he de confessar que tots, molts dels que estàvem aquí no en teníem ni idea de les regles. Ens l'han hagut d'explicar, però és un espectacle.
Tampoc es va perdre la cita Joan Laporta, que va presenciar la final al costat del president de la Generalitat. Kings League, 7 hores d'espectacle, esquitxades amb hora i mitja de futbol.
I al Món a RAC1 aprofundirem justament en aquest fenomen, el de la Kings League, així com el que ahir es va poder veure i viure. El Camp Nou, entre d'altres, amb el màxim organitzador de tot plegat, amb el director de Cosmos Studios, Oriol Carol, i també en parlarem amb l'Arbel Lloreta, el Joan Jupallàs i en Roger Saperes. Ara passa un minut de 3:45 del matí i si posem la mirada enrere, les últimes hores també hem estat pendents de l'autopista AP7. Aquest cap de setmana, primeres mesures per intentar frenar l'accidentalitat i les cues en un tram de l'AP7. Bé, sembla que va funcionar divendres i dissabte, però no va ser el cas d'ahir. Fins a 30 quilòmetres de retencions acumulades, no totes seguides, sinó en diversos punts d'aquesta autopista espina dorsal que creua el país. Recordem unes mesures que incloien, de moment, en el tram Martorell-Gelida, que no es pugui passar de 100 km per hora, que els camions no puguin fer avançaments. El cas és que els problemes es van concentrar en un altre punt proper a aquest tram, Agustí.
Sí, sobretot entre la Granada i Vilafranca del Penedès, com dèiem, en sentit nord, dos accidents molt pròxims l'un de l'altre van fer tallar l'autopista. A més, al sud, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, també en direcció Barcelona, un altre accident va provocar vora 5 km d'aturades. El primer dia que va entrar en funcionament aquesta limitació variable, divendres, Trànsit va muntar una 60ena de conductors, 56 vehicles van saltar-se el límit de 100 km hora i 5 camions no van respectar l'obligació de circular per la dreta sense poder avançar. Aquest cap de setmana el Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de les mesures i, tal com va dir el seu director Ramon Lamiel al Vial Lliure de RAC1, creuen que amb aquest nou límit es podrà reduir la sinistralitat. Les restriccions es repetiran els divendres a la tarda, els dissabtes al matí i els diumenges a la tarda.
I a Alemanya aquesta mitjanit ha començat una vaga de transports que s'allargarà 24 hores i que podria arribar a paralitzar tot el país. L'han convocat dos sindicats que demanen un augment salarial del 10,5% pels treballadors del sector públic, diuen per poder fer front a la inflació, que allí encara és més elevada. L'aturada afecta els trens, també a la majoria d'aeroports del país i per això hi pot haver afectació. De fet, ja n'hi ha aquest matí a l'aeroport del Prat de Barcelona, tant dels vols que surten com arriben d'Alemanya.
De moment, Aena ja ha confirmat diverses cancel·lacions de vols en sentit Alemanya per aquest matí. La majoria havien de sortir entre les... han de sortir entre les 7 i les 8 del matí amb destinació a Munic, Hamburg i Stuttgart. A més, hi ha cancel·lacions de vols previstos per mig matí cap a Hannover i Nuremberg, i tampoc no volaran els vols que aterren a Barcelona procedents de Munic, Frankfurt, Stuttgart i Hamburg.
Per tant, aquests vols que avui no volaran, la vaga, però, no és l'únic motiu pel qual estarem avui pendents d'Alemanya. També caldrà estar atents de com obren les borses després del daltabaix divendres de la banca d'aquest país. El focus continua posat en el Deutsche Bank, el principal banc d'inversió europeu, que divendres va arribar a perdre un 14% del seu valor en borsa, tot i que al final va remuntar i el tancament, la caiguda, va ser del 8,5%.
Ahir la directora de l'FMI, Cristalina Georgieva, va avisar que cal estar atents i que hi ha un perill alt d'inestabilitat financera.
Uncertainties are exceptionally high.
Les incerteses són excepcionalment altes, entre d'altres coses pels riscos d'una fragmentació geoeconòmica que podria suposar un món dividit en blocs econòmics rivals, una divisió perillosa que deixaria tothom més pobre i menys segur.
Georgieva diu que les mesures que s'han pres fins ara per frenar la volatilitat són útils, però apunta que cal continuar vigilant de prop la situació als mercats.
I l'Hospital Clínic de Barcelona espera poder reactivar avui un 40% del sistema informàtic dels seus laboratoris després del ciberatac de fa 3 setmanes. D'aleshores ençà han estat treballant manualment. A més, durant aquesta setmana ja s'hi esperen que el sistema es pugui recuperar del tot.
Segons informa l'hospital, aquests dies s'ha avisat dels pacients que no s'han pogut atendre i ara se'ls anirà contactant per reprogramar les extraccions que tenien previstes. La majoria d'activitats sanitàries ja estan normalitzades, però encara en queden algunes en procés, com el gestor de cues de les sales d'espera i la recepta electrònica, que es reprendrà durant aquesta setmana. A més, des del clínic asseguren que el sistema de volant de cites electròniques amb els pacients també començarà a funcionar com era habitual.
10 minuts i arribem a les 7 del matí. Més qüestions. L'editorial HarperCollins està reescrivint les novel·les d'Agatha Christie per adaptar-les, diuen, a les sensibilitats modernes. Segons ha publicat el Sunday Telegraph, han suprimit, per exemple, comentaris sobre el físic d'algunes personatges, sobretot quan són de fora del Regne Unit. També s'ha optat per eliminar comentaris que feien referència a l'ètnia dels personatges de les novel·les que protagonitza Hercule Poirot.
D'aquesta manera, l'editorial segueix les passes d'altres publicacions que també han optat per reescriure el vocabulari i el diàleg d'alguns personatges, com ha estat el cas dels llibres de Roald Dahl o de les aventures de James Bond escrites per Ian Fleming. Segons el Telegraph, l'editorial HarperCollins farà noves edicions de totes les aventures de Miss Marple i una nova selecció de les novel·les de Poirot. La companyia Agatha Christie Limited, dirigida pel besnet de l'autora, és qui gestiona els drets de les seves obres.
I de l'òrbita política, Xavier Trias estaria a punt de tancar un pacte amb el PDeCAT que inclouria el fitxatge de l'exdirigent d'Unió Democràtica, Joana Ortega, per la seva candidatura a l'Ajuntament de Barcelona a les eleccions del mes de maig. Segons ha avançat el diari Ara, el candidat de Junts està ultimant les converses per incloure el partit, el PDeCAT, dins la seva plataforma, i el nom de l'exvicepresidenta del govern d'Artur Mas seria el que hauria damunt la taula per ocupar una posició destacada a la candidatura.
La intenció de Trias seria afegir també una altra cara del PDeCAT en una posició més baixa, de moment no està clar quina. Recordem que Joana Ortega ja va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona entre el 1996 i el 2007 amb Convergència i Unió. Actualment, a banda de militar al PDeCAT, exerceix de secretària general de l'Associació Catalana de Municipis, però sempre ha expressat la seva voluntat de tornar a la política municipal. Per facilitar la incorporació dels exconvergents, Trias tampoc no farà servir les sigles de Junts i, a més, descarta formar una coalició entre els dos partits.
I el Parlament de Catalunya és l'únic de tot l'estat espanyol que paga una pensió vitalícia als seus expresidents. Ho afegeix també l'Ara. Explica que la Cambra és una excepció, ja que la majoria de parlaments no preveuen cap règim especial. Només el Congrés dels Diputats i els Parlaments de Galícia i Navarra donen una assignació que és temporal als presidents que deixen el càrrec.
Ara mateix reben un sou de 80.000 euros les expresidentes Carme Forcadell i Núria de Gispert i també Joan Rigol. Quan els presidents acaben l'etapa al capdavant del Parlament, tenen una pensió del 80% del seu sou, que és d'uns 120.000 euros anuals, i reben aquesta paga com a mínim durant 4 anys o la meitat del temps que han exercit el càrrec. A més, tan bon punt arriben a 65 anys, tenen dret a una pensió vitalícia que consisteix en el 60% del salari. És el cas d'Ernest Benach, que a partir de l'any que ve podrà acollir-s'hi perquè haurà arribat a l'edat de jubilació.
Són les 6:53, ara tornem.
Escolta, has vist quin dia que fa? Ve molt de gust un banyet a la piscina, dinar en una braseria, que et facin un massatge o veure un espectacle, oi?
Sí. Doncs MSC Creuers té una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I a més ara són més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Ara, especial aire condicionat al Corte Inglés amb un 20% en els equips Fujitsu i la millor classificació energètica.
A més, 10% en la instal·lació i finançament fins a 12 mesos.
20% en aire condicionat Fujitsu amb els tecnopreus del Corte Inglés. No ho deixis escapar.
Només fins al diumenge 9 d'abril. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Viatjar pel món sense sortir de casa? No tens excusa. Fins al 19 d'abril a La Sirena t'estalvies més de 2 euros en el pack amb saltat de pollastre teriyaki, guiotes i edamame. Tria congelat, tria La Sirena.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933 481 482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
36.081 36081 de la sèrie 16016.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
5 minuts i les 7.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Esports, ja hem parlat de la Kings League, però ens queden uns quants assumptes més. Hem de parlar del porter del Real Madrid, Thibaut Courtois. S'ha fet mal a l'abductor en Bèlgica menys de 2 setmanes de jugar al Camp Nou la tornada de les semifinals, Albert.
Sí, de la Copa del Rei, el belga ha abandonat la concentració amb la seva selecció, però en principi hauria d'arribar al partit de dimecres sant, que és a les 9 de la nit. Mentrestant, Teco Bagnaia ha començat la defensa del Mundial de MotoGP amb una victòria al Gran Premi de Portugal, el primer de la temporada. En canvi, Marc Márquez s'ha trencat un dit de la mà dreta i, de fet, s'ha fet mal al genoll en un incident en què el cerverí es va equivocar i es va endur per davant el portuguès Oliveira. Ara Marc Márquez és dubte per la cursa de diumenge que ve a l'Argentina.
I tanquem amb ciclisme, perquè ahir justament acomiadàvem la Volta a Catalunya. Primer, Roglic s'ha proclamat campió de l'edició 102 de la Volta. S'ha imposat el campió del món Remco Evenepoel, tot ells amb l'ambient especial de RAC1. A tota aquesta Volta, Gerard Ballera, bon dia.
Bon dia, Primo Roglic és més a prop d'aconseguir una fita històrica, guanyar les 7 grans voltes d'una setmana. No ho ha aconseguit mai ningú en la història del ciclisme, però l'eslové compta perquè ja en té 6 i només li falta el Tour de Suïssa. Tot plegat després de guanyar la volta en un duel inoblidable contra el belga Evenepoel.
Significa molt, és una cosa que em faltava encara. Ser part de la història d'una de les curses més antigues és un honor i un plaer ser un dels guanyadors. Dono les gràcies al meu equip i a tots els nois.
Big honor and yeah, big thanks to the team around me and all the guys.
Evenepoel, segon a la general, es va haver de consolar amb la victòria d'etapa a Montjuïc. Tindrà l'oportunitat de venjar-se d'aquí a poques setmanes, a principis de maig, al Giro d'Itàlia. Ara per ara són els dos grans favorits per guanyar-lo. El podi de la volta el va completar el portuguès João Almeida, mentre que el català Marc Soler va acabar quart.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hem arribat així a 2:30 per les 7 del matí. És temps de la recomanació de la Gemma Herrero per aquest dilluns.
Se acaba de estrenar la segunda temporada y es un gran momento para descubrir la primera si no la has visto. Estoy hablando de Yellow Jackets, una serie que cuenta el accidente de avión de un equipo de fútbol femenino y cómo se las apañan para sobrevivir en el bosque en el que caen. Es una mezcla de Perdidos y El Señor de las Moscas y de drama, suspense y terror. Su punto fuerte está en sus protagonistas, Christina Ricci, Juliette Lewis y Melanie Lynskey, junto a las actrices que las interpretan de jóvenes, Sophie Nellis, Sophie Thatcher y Sami Hanratty. Las idas y venidas entre pasado y presente se entrelazan en una historia sorprendente y que demuestra que las mujeres no solo lloran o facturan, sino que también te pueden poner los pelos de punta. Yellow Jackets está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Per arribar a les 7, amb el Ramon Martolí. Ramon, bon dia, què ens portes?
Hola, Nil, bon dia. Doncs el versió RAC1 Ernesto de Caecer va canviar per un moment el nom de la secretària general del PP, Cuca Gamarra.
Porque nos ha dado el ticket de las próximas elecciones. Yolanda Díaz, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Yolanda
correcte,
Díaz.
Correcte.
Y hoy Cuca Gamarra...
¿Cómo?
Y hoy Cuca Gamarra...
¿Qué quiere usted decir?
Yo puse el tuit a las 4 de la tarde. Y hoy Cuca Gamarra...
¡Menos mal! I a les Heres tiren el calendari més enllà de desembre.
Una aldea en la Sierra de Ancare, aquí en León.
Ah, vale, bueno, pero es que ahí vosotros veis nieve 16 meses al año.
¿Cómo?
16 meses al año, es que pues tenéis mucha nieve.
Se equivoca usted, ¿eh?
Si
triomfs dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.